pel·lícula d'Albert Serra té una durada d'unes...
Sí, 2 hores 45.
2 hores 45, sí. Del que parlarem tot seguit dura una hora menys.
Bueno, busco...
1 hora 49 minuts. Mònica Planes, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda al programa. Avui ens concentrem en el documental El turbulento mundo de John McAfee. D'aquest senyor n'hem parlat aquí al programa en diferents ocasions. És el creador de l'antivirus. I a partir d'aquí, en aquest documental, es fa un repàs de, en fi, de la seva fugida cap endavant fins a arribar a Cambrians 2.
Correcte. Va ser un dels primers a dissenyar un software antivirus i desenvolupar un escàner pels virus informàtics. Aquest antivirus es va convertir en un dels més famosos del món i el nom potser a molta gent li resulta familiar perquè l'ha vist a les pantalles dels seus ordinadors. I es considerava això el noi d'or de Silicon Valley. Va acabar treballant per la NASA.
Bueno, va treballar per la NASA, després ja se'l rifaven, com tu dius, a Silicon Valley.
Intel li compra la seva companyia per 7.000 milions de dòlars. El que passa que és una figura...
7.000 milions de dòlars.
És el que hauria pogut ser jo.
Sí.
Exactament
el
mateix.
És el que pensem, sí, sí, el que vam pensar, sí, quan vam veure el documental.
De la, sí, però vostè, te... però vostè què li van comprar?
Pues yo, anda que no venía cadira de dentista. Anda que no he montado yo cadira de dentista.
Una cosa es montar cadiras de dentista, una otra cosa es ser creativo.
Tú posabas es... posaba el gotet ahí y apretaba un botón, sí, y se te omplía el gotet d'aigua, ¿eh?
Bueno.
Era un personatge, per això, que va fer una evolució molt diferent a la de Bill Gates o Steve Jobs. Ell primer va evolucionar cap al ioga, va escriure molts llibres de ioga.
Una cosa que em va cridar l'atenció d'aquest documental és que després de que li compressin l'empresa, Intel, ell, una de les coses que feia era feia classes de ioga. Però no és que les rebés, sinó que les donava ell.
Sí, sí, i va escriure...
I va crear un munt de gent que anava a rebre classes del professor...
I era el mestre de ioga.
Mestre de ioga McAfee.
Que després veus el documental...
I era bo, dius, o no? Era bo.
Tenia molta gent a les classes, sí, i es va convertir com en un guru del ioga. Hi ha molts llibres publicats per ell sobre ioga. Ara veus el documental i dius, home, potser que triïs altres professionals del ioga que potser com a referent fan més confiança. Ell diu que el coneixien com el Joker.
La gente me dice que le recuerdo al Joker. Probablemente el Joker sea la mejor descripción para mí. ¿Quién era el Joker? Un cabronazo al que le importaba todo un carajo, ¿verdad? ¿Creéis que a mí me importa algo? No, gente. Me importa un carajo. Que así sea, joder.
Aquest riure últim és ell.
És ell.
És que ell té aquesta veu... No, no. Una veu greu, eh?
Com jo, una veu atractiva.
Sí, igual.
La mateixa.
Amb la crisi econòmica mundial li comencen a anar una mica malament les coses. S'instal·la a Belize, que representa que és com una mica un paradís sense llei, i allà, diguem que s'hi fas...
Ja tothom...
Tot per l'ample. Ja, màniga ampla. I comença a tenir problemes amb la justícia. Primer per la fabricació de medicaments, després per possessió d'armes, i finalment té una disputa veïnal. Una disputa una mica absurda, perquè...
és una disputa que... a veure, ara l'explicarem, la disputa absurda, però què és? Els límits que tu a vegades, enfadat, la teva fantasia et portaria, no?
Sí.
Que dius, aquest tio és que li fotria tres hòsties o aquest tio el pelaria. I bueno, ell, pues...
En el seu cas, era literal.
En el documental, no se sap.
No es resol.
No, és un assassinat, no es resol. No expliquem el cas.
El veí vivien tots com davant de la platja, eren aquestes cases que no tenen com límit de jardí, per tant, la gent es pot moure lliurement. El veí era un senyor que anava sempre amb un lloro blanc a l'espatlla.
I anem malament.
I John McAfee tenia 4 gossos d'aquests que estan deslligats.
Com els meus, com els meus.
Exacte.
Sí.
4 gossos. Aquí més terrorífic.
Amb la qual cosa, el lloro del veí estava estressat perquè els gossos l'espantaven, llavors el veí no podia portar el lloro a l'espatlla, i a partir d'aquí es crea una situació de conflicte.
El conflicte és que el veí vol anar amb el lloro a l'espatlla i el McAfee, els gossos, els té sueltos perquè han de jugar.
Claro, han de protegir i jugar.
Aquí neix un conflicte important. Ell es troba els gossos morts un dia, però alerta, perquè ell tenia una fàbrica de medicaments estranys muntada a casa. No se sap si els
ell se'ls troba morts, els quatre.
Però, ni els havien disparat ni res.
Estan morts enverinats.
Enverinats amb una casa que s'hi fabricaven, substàncies.
Sí.
Però no els hi fan les autòpsies.
No hi ha temps, ho resol abans, presumptament.
No ho sabem.
Algú resol abans la situació.
Els gossos apareixen morts, llavors McAfee diu... Bueno, pues ara jo aniré a parlar amb el lloro.
Amb el lloro o... Bueno, el lloro... Només diem, el lloro sembla que sobreviu, el que no sobreviu...
Sí, sobreviu el lloro i el veí no. El veí és
això,
el que...
Això em recorda aquella poesia del lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico, que acaben tot... La poesia ara és llarguíssima, no te l'explicaré, però la poesia acaba igual. O sigui, el mico ataca el lloro que no calla, llavors tots dos comencen a redolar, el moro és l'amo del mico, i llavors el senyor de Puerto Rico agafa una pistola i els mata tots.
Bueno, però si fa no fa, és el que passa.
És una mica això. I a partir d'aquí comença la fugida de John McAfee.
Clar, perquè la policia, disculpa, Mònica, esclar, hi ha un mort, han assassinat
l'home del lloro,
i aleshores, clar, amb el que havia passat amb els gossos, la policia s'adreça a McAfee a fer quatre preguntes.
Què ha passat?
I McAfee... ja diu, no, ni tinc ganes de respondre res ni donar cap explicació. I toca el 2.
Toca el 2 després de demanar que algú gravi aquella fugida. És a dir, ell vol fer-ho amb càmeres. I demana la col·laboració d'un reporter de Vice...
Bueno, és que estem parlant de McAfee. Bueno, McAfee, esperi, és que això no és res.
I se
Vice,
sumen...
Vice, que són uns periodistes.
Una empresa que fa... Una editorial que fa reportatges, sobretot en l'àmbit digital, no? Són reportatges normalment molt intensos, molt trepidants, on hi ha fins i tot una mica sensacionalistes, i graven, es decideixen fugir amb McAfee per documentar la fugida d'aquest magnat de Silicon Valley. Hi ha un càmera, Robert King, i el reporter, que és Rocco Castoro. El reporter diu això abans de marxar.
A saber en qué mierda nos estábamos metiendo, pero... ¿Cómo negarse? Virus, estafas, probablemente drogas, armas... Así que...
Suena de película.
Es una película, totalmente. Estamos viviendo una película ahora mismo. Así que espero que no muera nadie.
Coneixen l'equip de reporters, els fa entrar de seguida al cotxe, perquè aquests reporters hem de dir que els hi costa seguir el ritme de McAfee. O sigui, no és allò un reporter
preparat. No es fa entrar a casa, no. Els fot al cotxe i ja toquen, ja fugen de Belize. Ja, que venga, tu venga, rápido, rápido.
Però el mort ja està enterrat.
Està a casa seva estirat.
Però el lloro és mort o no és mort?
No, no sembla que el mort... Ai, el lloro...
Es va escapar.
Ha quedat orfe. Aquesta és la primera conversa que tenen el reporter i el càmera amb McAfee quan entren dins el cotxe.
¿Podemos hablar un poco de por qué quieres documentar esta parte de tu vida?
Bueno, para empezar, porque es dramática, ¿no?
Sí, es dramática, sin duda.
Estamos hablando de peligros, aventuras, riesgos, incertidumbres. A la gente le encantan esas cosas, ¿no?
Así es.
Vale, así podré contar mi historia si vosotros no lo editáis para que parezca que solo digo estupideces, ¿verdad?
No, será de larga duración, será un documental de larga duración.
Vale, pero yo sé que si digo lo suficiente... Podríais hacerme pasar por lo que queráis.
Al editarlo.
Un santo, un demonio, lo que sea. Pero bueno, cuando hayamos terminado, seremos amigos. Así que quizás simpatices un poco por mi causa.
Ell vol això, que la gent simpatitzi per la seva causa. En el moment que tenen aquesta conversa...
Però els amenaça, sembla que els amenaci una
mica. Hi ha una mica de coacció. De fet, ells tenen por sempre al costat de John McAfee. De fet, tothom al voltant de John McAfee sempre té una mica de por. Mentre tenen aquesta conversa, recordaràs que hi ha una noia asseguda al costat de McAfee, una noia joveníssima, que és la seva parella en aquell moment, que porta un antifaç, que està absolutament drogada en el cotxe. Després diuen que és que s'ha marejat, però diguem que fa una mica de tristesa les circumstàncies que sempre estan envoltant aquest personatge.
A mi l'antifaç sempre em mareja,
De Belize marxen cap a Guatemala. A Guatemala li salva el cul a aquesta noia perquè és la filla del fiscal, de l'exfiscal general de Guatemala.
Això realment és que sembla, dius, aquest documental sembla de ficció. No, aquesta noia que no és ningú.
Sí.
Arriben a Guatemala, és filla del fiscal. Passen la frontera il·legal a Guatemala. Però no tenen els passaports segellats ni en regla. I aleshores diu, "I ara què fem?" I ella diu, "Mi tío
és fiscal.
Fue fiscal general en Guatemala." I sí, el truquen.
Diu, "Pues llámalo."
I, bueno, estan en un hotel, al Four Seasons, tot i ple, amb una identitat falsa. Vull dir que aquí és una... Ja et dic, és un James Bond cutre. És un James Bond, però de la versió de l'AMPA.
I apareix l'exfiscal general, que li ensenyen tota la documentació que tenen. El McAfee es disculpa, diu, jo estimo molt a la seva neboda, la relació és molt seriosa, i l'únic que em sap greu és dir-li que segurament amb mi acaben d'incorporar un delinqüent a la família.
El fiscal es posa a riure.
Li fa gràcia i tot. Dius, és una situació lamentable. A Guatemala, quan se senten més atrapats, McAfee fingeix un infart.
Bueno, a Guatemala el detenen. Perquè aleshores el fiscal el porta a judici demanant que no l'extraditin a Estats Units, finalment el detenen i el porten a presó. Però aleshores el que diu la Mònica, fingeix que té un atac de cor.
Jesús.
Però ell ho explica, això, que ha fingit... O sigui...
No. Es veuen les imatges de com l'ingressen.
Es dona a entendre pels personatges del voltant, especialment el càmera, que és el que fa com el...
un atac de cor, fa com ai, ui, ai, i llavors, bueno, el veus ja estirat a la camilla.
I el porten a l'hospital.
Es veu també com l'ambulància, un moment que no para, que dius, aquesta ambulància no està seguint les pautes pròpies d'anar a l'hospital, i al final l'extraditen als Estats Units.
Després de l'infart, no se sap com, perquè no té ni el passaport en regla. Apareix, reapareix als Estats Units.
A partir d'aquí hi ha un salt de 5 anys, i a més, el reporter cau perquè Vice diu que no li interessa el reportatge. Per tant, tota la feina feta... que no els interessa
allò.
Que se'n desentenen.
Pleguen perquè veuen que allò no va enlloc.
A més, ja geocalitzen la fotografia del reportatge.
Guatemala, que estaven amagats, aquests dos reporters de baix es fan una fotografia amb ell, la pengen a internet, i aleshores, clar, els que els estan buscant, a Belize i també als Estats Units, clar, els geocalitzen la fotografia i els descobreixen, que són dos.
Molt llestos.
I clar, els McAfee diu, coño, però que sois tontos o què us passa?
Som un mitjà digital i no teniu ni puta idea dels mínims de fotografia i dels codis que s'han de fer per penjar la informació.
I aleshores els diu, ja podeu recoger les coses, que estaven en un hotel que acabaven d'arribar, i largándonos, però cagando leches, perquè clar, Jesús. Què passa? Perquè els d'idiotes han publicat una foto i els acaben de geocalitzar.
Però.
Geocalitzen el device amb el rei dels antivirus en 2 segons.
Però és com Torrente, això.
Bueno, el documental que repeteixo porta El turbulento mundo de John McAfee.
L'estat mental de tots els que protagonitzen aquest documental no és precisament per fer una fugida, diguem, estudiada, preparada, coherent i organitzada.
Bueno, és a la carrera. És marxar a la
El que passa és que si se'n van els reporters de baix, que heu dit que ells es desenganxen perquè el mitjà no té interès en aquest material, aleshores qui filma a partir d'aquell moment?
El càmera pel seu compte. És a dir... Passats 5 anys, John McAfee es posa en contacte amb un d'aquests escriptors que es dediquen a fer biografies de famosos, en contacte un perquè escrigui la seva biografia, i a més truca a l'antic càmera i diu, escolta, jo continuo fugint, si vols,
sumat
a la... I el càmera diu, d'acord, a l'aventura.
A l'aventura.
Aquí és quan, en el 2016, a McAfee el comencen a perseguir per temes d'evasió fiscal i per un seguit de teories que McAfee explica.
John me dijo que había creado un software que le permitía espiar a cualquier persona del mundo. La CIA, el FBI, el KGB, incluso la Casa Blanca. John tenía acceso a la información de prácticamente todo el mundo.
Bueno, que no fos ell el creador del...
Del Pegaso.
No, perdona, clar, sí. És que aquest home era un superdotat, poca broma.
Sí.
Que ell hagués creat aquest sistema, jo me'l crec.
Això és el que explica el seu biògraf.
Lo que me dijeron es que había unas entidades muy poderosas que querían tenderle una trampa a John para poder arrestarle. No por la muerte de Greg Fall, sinó per tota la informació que poseia.
Mort és igual.
És igual, un assassinat.
El mort ja el recolliran.
I en aquestes circumstàncies està John McAfee en aquest moment.
Llevo armas porque creo de todo corazón que el cártel de Sinaloa quiere matarme. Es el cártel más importante del mundo. La organización más poderosa y rica del planeta. Cuando tengo sexo con una pistola en la mano. Cuando me ducho con una pistola en la mano. Es por toda la información que he hackeado de los ordenadores de ministros del gobierno. Sí, voy a parar. ¿Por qué?
Jesús.
Llavors, per preparar la fugida, ara dieu, home, si has de fugir de tota aquesta gent...
Se'n va dels Estats Units.
Sí, i ha de preparar la fugida. Doncs per preparar la fugida se'n va on aniria tothom, a una botiga de perruques.
Yo lo he visto, me resulta familiar.
John McAfee, búsqueme en Google, ya verá.
Como el del antivirus.
¿Cómo era el apellido? ¿McAfee?
McAfee, M-C-A-F-E-E.
¿Usted es McAfee?
Yo soy McAfee, sí señora, y estoy en su tienda, aunque no se
Vaya,
lo crea.
Esto es... Yo uso su... para proteger...
Sí, el antivirus, sí señora, está en su ordenador, está en todos los ordenadores. Sí señora, sí soy yo.
Esta me gusta más.
¿Usted qué opina? ¿Piensa que con esta voy más incógnito?
Sí, eso es.
Sí.
¿Va a salir en... ¿Cómo era? ¿Va a salir en El Jefe Infiltrado?
¿Que si voy a salir dónde?
En El Jefe Infiltrado.
No, señora, va a ser mucho peor que eso. Dirá, ese hombre estuvo en mi tienda, se lo prometo. De aquí a una semana estará diciendo, ese hombre estuvo en mi tienda.
No irá a meterse en líos, ¿verdad?
Ya estoy metido en líos.
Però qui... Bueno, la que li estaven en la perruca es pensa que el John McAfee participarà en El Jefe Infiltrat, allò que va fer el Donald Trump.
Però si tu estàs fugint, i tu no vols deixar pistes de per on...
No, ell sempre diu les...
Ell va explicant a tot arreu que jo sóc el McAfee.
I a més aquí descobre...
Deixant totes les pistes a tot arreu per on...
Perquè ja t'ho he dit, que ell és com un bon cutre.
Que és el tío valiente que va de cara, que és un tío que s'ha hecho a sí mismo y que no tiene miedo ni tiene que darle explicaciones a nadie.
Perquè ara explicarem la fugida que fa de Miami. O sigui, està a Miami, i es resideix a Miami, i toca el 2 de Miami.
Exacte.
Amb la perruca posada.
Bueno, amb la perruca posada, que li dura una estona, però hem de dir que és una perruca de senyora, que crida més l'atenció amb perruca que sense perruca. És a dir, no hi ha una caracterització elaborada del personatge.
És una perruca de quita i pon.
No se te oye.
Lo mismo que hizo cuando fue a Brasil.
Sí, ja no us lo contaràs.
Fugen en barco.
Igual.
Ell, la seva dona, que és una de nova, un personal de seguretat format per exmilitars, 4 gossos més, el càmera i una quantitat de drogues i armes impressionant. El barco està brut, té com 2 dits d'aigua sempre per sobre la moqueta, fa un fàstic aquell barco i les imatges de dins del barco. A més, hi ha un moment que està en alta mar i comencen a tenir paranoies de que hi ha algú amagat al barco, que dius, però aquí no hi cap ningú més, i comencen a obrir totes les comportes.
Desmunten el barco, perquè ja tenen un infiltrat que els està espiant, i comencen a desmuntar tot el barco per trobar l'infiltrat. I la nòvia pobra, que és la més prima, la foten a baix pràcticament del revés, allà, o sigui, com si diguéssim, cap al cas.
L'agafen pels peus.
L'agafen pels peus, busca. I no hi ha nadie, però és igual.
Però que no s'ofegava.
Bueno, perquè ja van tots torrats. Ja.
Van tots, fixeu-vos, fins al punt que comencen a amenaçar amb disparar al càmera.
Li volen dir...
Robert, vale? ¿Debería dispararle? Lo haré de buena gana, porque la verdad llevo media hora hablando con él ahí arriba, ¿sí? ¿Dónde? ¿En el pie?
En la polla.
¿En la polla? No voy a pegarle un tiro en la polla. Podría morirse desangrado, nena. Estamos en un puto barco. Le reventaré un dedo del
pie. Nunca he visto a nadie con un tiro en la polla.
Oh, John, esto no mola. Para mí eso fue el límite. No pienso dejar que... ¡A la mierda! No vas a meterme una bala en la cabeza. Voy a tomar un poco el aire. No quiero morir.
Aquest és el càmera que, com a distracció, li volen fotre un tret al peu.
Al peu o
en... Sí, ella diu en
ella
el penis.
Proposa una altra part, eh?
Però l'altra, com a distracció, doncs mira, li vol fotre el tret per fer alguna
cosa. A partir d'aquí marxen fins a la República Dominicana, els porten a la presó i després d'un periple...
Ah, els enxampen.
Els enxampen.
Sí, però torna a marxar.
A marxar i al final utilitza el passaport britànic perquè l'extradeixin a Europa i a partir d'aquí... El camí ja és gairebé impossible d'explicar. L'octubre del 2020 el detenen a Barcelona i el 23 de juny del 2021 el troben mort a la cel·la de Brians 2. La versió oficial és el suïcidi, però a l'entorn de McAfee continua negant que ell tingués voluntat de matar-se, i de fet ell havia dit que si el trobaven mort a la cel·la i deien que era un suïcidi, que no era veritat i que algú l'havia matat. Fins al punt que duia un tatuatge al braç advertint d'això, de dir jo no sóc un suïcida, si em moro és que m'han assassinat.
Bé, el documental podríem dir que acaba a Can Brians amb la mort de McAfee i queda molts interrogants que ara, a veure, intentarem posar una mica de llum, no sé fins a quin punt la llum, la intensitat de la llum la podem pujar, amb el Pol Pareja, que és periodista del diario.es. Pol Pareja, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com anem?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Clar, el documental, quan arriba, podríem dir, cap al final del documental, no, Mònica, parlen de que fa una gira per Europa i que finalment arriba a Espanya, se't donen fotografies, unes imatges d'ell ballant, bueno, sevillanes i no sé exactament què més. I clar, la pregunta, la primera qüestió és com arriba McAfee a Catalunya, perquè tot això no queda explicat.
No, la veritat és que no sabem en quin moment arriba exactament. Sí que coincideix amb aquesta extradició a Europa, com m'ha explicat la Mònica, que el McAfee tenia passaport britànic. La primera notícia que tenim d'ell és quan apareix a Barcelona, crec que és el novembre de 2019, per oferir una xerrada a la Barcelona Blockchain Week. Després d'això, se suposa doncs, que es queda per aquí, perquè després, quan esclata la pandèmia, al març de 2020, al cap de 4 mesos, doncs ja està en un hotel de Cambrils i es passa tots els mesos del confinament aquí, a Cambrils.
Aquest apartat de Cambrils, en vàrem parlar aquí al programa, perquè ens va cridar molt l'atenció, perquè era un hotel que estava tancat al públic, que el regentaven uns russos, I que una cosa ja, és que clar, és que ho coneixen a McAfee, i que tenien una mina, no? Tenien tot un seguit d'ordinadors per fer bitcoins. Això és així, no?
Sí, en el sòtan d'aquest hotel, diguéssim, que no estava obert al públic, i el van comprar, doncs, bueno, no sé si el van comprar o estava regentat per aquests russos, havien instal·lat el que es diu una granja de criptomonedes. És a dir, tenien allà doncs, desenes d'ordinadors superpotents treballant a tot rendiment, doncs fent operacions matemàtiques per, diguéssim, per trobar nous bitcoins. I això es va saber perquè la policia local de Cambrils va fer un registre a l'hotel aquest, perquè es pensava que el volien convertir en un prostíbul, i van entrar i es van trobar tot aquest panorama, i a més amb unes mesures de seguretat molt, molt fortes, que per entrar a aquesta granja de criptomonedes havies de passar per dos controls que et demanaven l'empremta
digital.
Sí, i això és el que es van trobar allà. I allà és on va estar John McAfee, doncs no sabem si des de finals de 2019 fins al confinament i tot el confinament, i en principi també fins que el van detenir a l'aeroport del Prat, tot i que és veritat que ell es va anar movent per Europa. Això també sorprèn, que el van detenir l'octubre, però ell havia agafat vols des del Prat durant els últims mesos abans.
Sí, ell havia entrat i sortit de Barcelona sense problemes. Per tant, sí. un cop més anava a sortir de Barcelona i és quan el detenen.
Tal qual, això a l'octubre de 2020.
Per tant, no el detenen perquè tingui aquesta granja de criptomonedes. Que, per cert, en el documental, quan fan, diguéssim, per un recull de les propietats i dels milions que havia guanyat, hi ha un apartat que és que és de criptomonedes. Parlen de que no sé quants milions de dòlars havia guanyat amb les criptomonedes, que no fos també ja amb la granja aquesta que tenia aquí a...
No, ell s'enriquia amb les criptomonedes, però no a través d'aquesta granja, que no sabem ni tan sols si era seva, només que era de gent amb la que ella estava. Ell sí que s'enriquia molt promocionant criptomonedes. Ah. Va haver un moment amb el boom de les criptomonedes que quasi cada setmana sortien nous projectes de criptomoneda, i ell doncs, tenia més d'un milió de seguidors a Twitter, tenia molta influència en aquest món, i llavors ella es dedicava, diguéssim, a promocionar doncs, determinades monedes digitals, i és veritat que un cop ell les promocionava pujaven de valor ràpidament, i llavors se suposa que els últims ingressos que va tenir John McAfee venien d'això, de promocionar projectes de criptomoneda.
Bueno, aquest col·laborat de McAfee, que és apassionant, no s'acaba aquí perquè, clar, jo ho desconeixia, i aquí preparant aquesta conversa amb el Pol Pareja me n'he assabentat, McAfee mor el 23 de juny, Mònica, del 2021, i a hores d'ara el seu cos encara és a la morgue de Barcelona. Com pot ser això?
Així és. El problema és que la Janice McAfee, la que va ser la seva última dona, va demanar una segona autòpsia perquè, bueno, ella doncs està alimentant aquesta teoria de que ell no es va suïcidar, i han demanat una segona autòpsia. Això doncs tant el jutge d'instrucció de Martorell com la fiscalia s'hi van negar. Llavors ells van presentar un recurs a l'Audiència de Barcelona i ha caigut allà. El que sabem és que està en una secció que no és precisament molt ràpida, no té massa fama de ser ràpida, i ells van presentar el recurs que al febrer, i a dia d'avui doncs, no hi ha ni un ponent, ni tan sols un ponent designat per estudiar aquest recurs, així que és probable que el cos de John McAfee pugui estar encara molts més mesos aquí a la Ciutat de Justícia de Barcelona.
A més, em sembla que hi ha una disputa entre la dona i la filla de McAfee per, diguem, el cos de John McAfee, que no sé si és pel cos o per l'herència.
Sí, la disputa ara mateix és per ser el familiar de referència, és a dir, qui se li contacti quan hi hagi novetats, qui prengui decisions sobre què fer amb el cos. Tot i que és veritat que aquesta batalla ara mateix és només de cara als mitjans, a nivell judicial... La filla de John McAfee no està personada a la causa, ha remitit documentació al jutjat d'instrucció de Martorell, on s'està investigant el suïcidi, però no apareix de manera formal com una de les parts de la causa. O sigui que ara mateix la familiar de referència segueix sent l'exdona de John McAfee, però sí que és veritat que hi ha com aquesta espècie de batalla soterrada entre les dues, de la filla i l'exdona, per veure qui es converteix en la familiar de referència. Com diu la Mònica, doncs és probable que darrere tot això hi hagi la voluntat doncs, de quedar-se amb una herència d'una persona que va morir sense testament, i que tot i que la dona diu que ja estava arruïnat, és difícilment creïble que el McAfee estigués arruïnat.
Hi ha una qüestió que en el documental no queda resolta, perquè ja et dic, de cop i volta els agafa la pressa en el documental i el tanquen, però clar, sí, a mi, sí, de cop i volta, brillantós, adéu, pim, pim, adéu-siau.
En rètols, adéu, sí, et comença a posar,
clar,
et toca llegir.
Jo hi ha una pregunta que ahir em plantejava per fer-te la... Bueno, per fer-te el dubte, si saps alguna cosa, és a dir, clar... què sabem de la mort de McAfee a Brians 2? Perquè, clar, doncs es va suïcidar. Bueno, no és tan fàcil suïcidar-se... tampoc coneixem tants suïcidis a Brians 2 i aquí a les presons catalanes, no? Vull dir, a veure, és una mort...
Ho vigilen molt, sí.
Estranya, no? No sé què en saps, però, tu, d'aquesta mort.
De la mateixa manera que és estrany que es pugui suïcidar, també hauria de ser estrany que el puguin assassinar dintre d'una presó i sense...
Sí, no, prova, per no? Això, però...
Jo, el que m'han explicat, sobretot membres de l'Institut de Medicina Legal i Forense, m'han dit que a nivell mèdico-forense no hi ha cap dubte sobre la causa de la mort. Ells diuen que està claríssim que va ser un suïcidi a nivell forense. El que passa és que jo crec que en John McAfee doncs, sempre va intentar generar certa nebulosa al voltant de la seva figura, no? I aquest avís que va fer i aquest tatuatge que comentava la Mònica sobre que ell mai se suïcidaria, per mi forma part d'una mica aquesta estratègia de confusió que ell sempre va, sempre va fer, no? al voltant de la seva figura, i crec que és tot una estratègia deliberada perquè se seguís parlant d'ell un cop mort.
Perquè tu creus que si ara anéssim a la morgue on hi ha el cadàver de John McAfee i obríssim el calaix, hi hauria el cos, eh?
Ep. Home, i tant.
Perquè, no, no, t'ho dic perquè el documental acaba amb un misteri.
Sí, sí, jo, que va ser que quan ja estava acabant el iogurt, se'm va travessar.
Això, ara escoltem el document, això és el que diu la seva primera parella en el documental.
¿Cuándo fue la última vez que estuviste en contacto con John?
No sé si debería decirlo, pero hace 2 semanas, después de su muerte, recibí una llamada desde Texas. Soy yo, John. He pagado a gente para hacerme el muerto, pero no lo estoy. Solo hay 3 personas en el mundo que sepan que sigo vivo. Y luego me pidió que me fugara con él.
Què n'opines d'aquesta possibilitat, Pol?
Bueno, això és una trampa que ha fet el director del documental i que ha generat moltíssima controvèrsia en tots els familiars de John McAfee amb els que he parlat, i també la pròpia exparella que diu aquestes declaracions al documental ha denunciat que les seves paraules estan editades en el sentit de que fan un tall en la seva declaració quan ella diu tot això i després diu que realment no creu que sigui John McAfee qui la truqués. Oh. El que passa és que el director del documental va tallar aquesta part i tanquen el documental deixant aquest misteri obert, i realment és una trampa que ha indignat molt aquesta dona, perquè, segons ella, inclús havia pactat que se li pixelés la cara i no se li va pixelar. I, a part, ha explicat a mitjans d'Estats Units que ella no diu això, és a dir, que sí que ho diu, però que ja ha tallat la segona part de la seva frase que fa que quedi aquest misteri obert, quan realment no hi ha cap dubte que John McAfee està mort i si no, no...
O sigui, a la pregunta de Mònica Planes, si ara anem a la morgue i aixequem el... Bueno, obrim el
calaix.
No, el calaix. Bueno, obrim el calaix. Disculpeu. I obres allò la cremallera i mirem el cadàver, és ell, eh?
Home, jo no tinc cap dubte.
És que a mi, jo quan vaig sentir això...
Tu ara vols anar a la morgue.
No, jo quan vaig sentir això... Bueno, quan vaig veure això al documental, en el fons pensava... Perquè tota la pel·lícula ell s'escapa... O sigui, és permanentment un supervivent, és com un boig...
Va escapant de tot.
I ara penso... Clar, vaig pensar, a veure si...
Si és de plastilina, si hi ha un cadàver de plastilina.
Clar, a veure si va muntar un tinglado aquí a Can Brians, que al final a la morgue hi ha un altre i ell va escapar. Jo no,
és molt tentador pensar això, però
no, eh?
Però la veritat és que no té cap tipus de fundament. Jo he parlat amb la seva dona, va identificar el cadàver.
Val. Bueno, que no fos que el mort no estigui disfressat de bueno, ara ja m'estic, saps, allò...
Veure, jo veig molt difícil fer una cosa així dintre d'una presó, i a més el director de l'Institut de Medicina Legal i Forense a mi m'ha explicat personalment que no té cap dubte sobre l'autòpsia, yeah. I, vamos, jo crec que no. És com molt morbós i molt temptador, però no s'aguanta per enlloc.
A més, McAfee estava bastant fet pols, vull dir, que sí, era un també. Home que a mi davant el documental tu el vas veient cada vegada més perjudicat.
Només home, dos apunts. Amb el ritme que portava, doncs...
Sí, encara va viure, però...
Déu-n'hi-do. 2 apunts només. Hi ha un dels nostres oients, el Gerard Nadal, que diu: hola, conec l'hotel de Cambrils, visc al costat i, per ser honest, fa molta por.
Aquest hotel estic per...
Hi has d'anar.
Per cert, que ens posa el seu telèfon, si vols que el truquem.
Bueno, ara ja estem fora de temps.
Ens deixa un telèfon aquí, bueno, per si volem parlar amb ell. I després, abans que parlàvem dels suïcidis a les presons catalanes, en els darrers 5 anys, segons una informació del Diario Público, hi ha hagut 46 suïcidis a les presons.
Com que no transcendeixen, clar, va sorprendre aquest suïcidi.
No se'n parla gaire, és veritat.
Però,
16
ell,
dels intents...
però ell tenia necessitat de suïcidar-se? És a dir...
Home, va coincidir amb l'anunci de la seva extradició als Estats Units, sí, vull dir que quadra bastant. Mm.
Yeah.
Que passa que també hi havia hagut el cas previ de Jeffrey Epstein, que també mor en una presó, en unes circumstàncies...
De màxima seguretat.
Estranyes. Sí, sí. Els casos es van com... les situacions es van com relacionar una mica o associar una mica de per què aquests personatges estan morint a les presons, no?
Molt bé, doncs escolta, Pol, moltíssimes gràcies, de veritat, ha estat un plaer.
A vosaltres.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Gràcies.
Ens ha donat en fi, ens ha afegit el tros de documental que en falta.
Sí, això... claríssim. El necessitàvem, sobretot, sí, per afegir aquesta part de la
home,
frase
és,
de la...
és una estafa, això,
de l'exparella,
eh? Per part de les persones.
Sí, sí. Del documental, ah, sí, terrible.
Sí. Bueno, clar, al final dius, hòstia, està viu.
Clar, sí, 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 no, sí.
Et quedes amb aquesta idea i clar, ho han tergiversat.
De què parlarem? De quin documental parlarem la setmana vinent?
Jo te n'he portat uns quants.
Sí. Ah,
llavors,
vols dir que
tu deixo uns quants dies perquè tu miris.
Me n'has portat masses.
Ja, però aquí. Tu pots triar. No,
bueno, jo, perdona, però jo crec que...
Està mirant a la Toni el paper que li ha portat la Mònica.
Ara ho vas fent com molt de pressa.
No, però a mi em ve molt de gust parlar de Bill Cosby.
Vinga, doncs.
El documental de Bill Cosby, aquest actor que fins i tot de petit, recordo que es van publicar els llibres de Bill Cosby, que a mi me l'havien regalat, que era com el llibre d'humor. Tu que et fas humor, té el llibre de Bill Cosby, que saps,
n'aprendràs.
Perquè aprenguis, saps? I mira, l'altra cara de Bill Cosby, que en fi, que no ha deixat indiferent.
I us diré que hi ha unes històries esfereïdores dels testimonis, les víctimes de Bill Cosby.
De l'humorista. Bueno, de l'actor, humorista i...
I violador, impresentable, sí.
Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.